De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de Televisió de Catalunya. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. 25 de setembre del 2012, dimarts. Una mare i el seu fill d'11 anys, que es diu Kevin, viatgen en cotxe de València a Barcelona. Són colombians. Una dona els ha promès que, a canvi de diners, els aconseguirà la residència espanyola aquella mateixa tarda. El que havia de ser una drecera burocràtica es convertirà en un malson que mare i fill no oblidaran mai. Atenció, que hi ha gat amagat. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
En la penombra, una porta entreoberta, un rellotge de sorra, un televisor, uns ulls, paraules manuscrites, una silueta humana que tanca una porta, la sorra del rellotge que es buida cap al compartiment inferior.
Crims.
De Carles Porta. De matinada a vista de l'autopista d'entrada a Barcelona pel sud, carregada de trànsit. Barcelona. Vista del trànsit des de més a prop. ...27 de setembre de 2012. El cel rosat es va aclarir. Vista aèria de la ciutat de cap per avall.
Sí? Ana Maria?
Sí?
El sábado a las 7 de la tarde la quiero en Barcelona.
¿Dónde está el niño? Quiero ir al niño. El niño.
Tiene que traer los 5 millones.
Quiero ir al niño.
¡Cállese al fuego! ¡Cállese
al
fuego!
¡Quiero ir al niño!
¡Escúcheme! ¡Oye! ¡Ni un fallo! ¡Si no lo traerás, hijo!
Fosa negra. Sobre el rostre d'un nen en blanc i negre, Kevin. A la paret, entre una prestatgeria i un moble d'escriptori, un rellotge marca 2:45 de 12.
L'Anna Maria, la denunciant, vivia a València. Havia vingut a Catalunya perquè, en teoria, li havien de regularitzar una documentació.
Mosso Puerto, les Divisió d'Investigació Criminal 2008-2012.
Tenia un contacte que li anava a aconseguir papers per ella i pel seu fill.
Un got d'aigua sobre una taula en penombra.
El marit de la denunciant, d'Anna Maria, estava en aquell moment a centre penitenciari.
Sergent de la Rosa, investigació criminal, 2006 actualment.
És una persona que estava complint pena privativa de llibertat per un tema de narcotràfic. Estava integrat dins una organització criminal dedicada a la importació de grans quanties de substàncies estupefaents des de Llatinoamèrica i que havia caigut en una recent operació per part de Cos Nacional de Policia i coordinada des de l'Audiència Nacional.
Primer pla de la busca dels segons del rellotge que avança.
L'Anna Maria, la denunciant, ens explica que havia quedat amb una dona, una tal Sandra Vives.
El nom de la dona en l'informe policial.
La Sandra Vives tenia un contacte, una persona amb influència a l'administració, que d'una manera, diguem, no legal, els aconseguiria els papers evitant certs tràmits.
Sobre un full blanc envoltat de negre, acte 1, el segrest. Vista zenital d'una gran rotonda entapissada de gespa.
La Sandra Vives la cita a les 4 de la tarda a una bencinera Galp a les immediacions de la zona franca, molt a prop de la plaça Cerdà de Barcelona.
Sobre paper carbó, dia 1. De dia a vista de la Gran Via, el seu pas pels jutjats de Barcelona.
L'Anna Maria va venir a Barcelona acompanyada amb el seu fill, que era imprescindible, segons li havien dit, per regularitzar els papers, i també li acompanyava el cosí del seu marit i l'oncle d'ella.
Un Volvo blanc s'atura al carrer.
La Sandra Vives arriba amb un vehicle blanc, antic. El seu contacte no vol que vegi moltes cares, donat el seu suposat estatus de persona que treballa a l'administració pública, i li diu que només podran anar l'Anna Maria i el seu fill Kevin amb ella.
El piuet del tancament del cotxe s'abaixa.
Pugen al cotxe i es queden allà el cosí del marit i una malòncla que es queden en un bar d'allà de les immediacions.
El tub d'escapament del cotxe aparcat treu fum. Vista zenital d'una autovia.
Comença a allunyar-se de la ciutat. Això li va generar mala espina, però bé, es deixa portar.
El cotxe circula per una carretera estreta entre boscos.
Condueix en sentit sud fins a arribar a una zona que ella descriu com a les immediacions de Gavà, una zona descampada.
El seient del darrere, mare i fill s'agafen la mà. El Volvo blanc s'atura en un descampat de terra.
Quan el vehicle s'atura amb aquest descampat, apareix un Volkswagen Golf de color blau, del qual en descendeixen tres individus.
Vista d'un bosc espès de pins prop del mar.
Aquestes persones van amb les cares tapades i una d'elles porta una arma de foc.
Imatge d'un racó del bosc, borrós, i d'una línia d'alta tensió que el travessa. L'encaputxat apunta càmera amb la pistola.
Comencen ja a agafar el nen i a arrencar-li de les mans de la seva mare. La mare intenta aguantar-lo amb totes les seves forces, però li acaben traient el nen.
Vista d'un camp d'herba groguenca i dels encaputxats arran de cotxe, estirant el nen i tancant el maleter.
El fiquen al maleter del propi Volvo, la Sandra, a instància d'un dels segrestadors que li diu «Dile lo que le tienes que decir», la Sandra li dona instruccions.
El missatge seria que el seu marit deu una quantia de diners a unes persones de Colòmbia i que ha d'aconseguir 5 milions d'euros. Que, si no, ho pagarà el seu fill, el Kevin. Li treuen les seves pertinences i els dos vehicles desapareixen de la zona.
Quan el Volvo s'allunya, deixa un rastre de polseguera. Talla negra. A vol d'ocell, un bosc espès de pins.
L'Anna Maria, de sobte, es troba allà al mig del bosc. Sense vehicle, sense nen, sense res.
La imatge es capgira i queda amb el bosc a dalt i el cel a baix. Rere el bosc, una gran ciutat.
Comença a caminar, va contactar amb el cosí del seu marit, que li estava esperant. Li va recomanar anar a la policia immediatament.
Llavors ens situem cap al final del dia 25, quan es presenten a la comissaria de les Corts i expliquen el que ha succeït.
En la penombra, el rellotge a la paret i el despatx amb un got sobre la taula buida. Acte 2, la investigació. Sobre un nus de carreteres de nit, 5 hores de segrest.
En aquesta advertència que li fan a l'Anna Maria, li dona com a data límit el dissabte, el dia 29 de setembre.
Això passa un 25 i el 29 ja reclamaven els diners. I si no, matarien el noi.
Inspector Domènech, investigació criminal.
Aquí el temps va en contra nostra. Hi havia un perill molt elevat de que fessin mal al nen. Que inclús pagant el rescat no sortís mai el cos del menor.
1997, actualment.
S'han de fer les gestions de forma molt ràpida perquè el rellotge de sorra li han donat la volta i tenim un límit. I si no aconseguim ubicar el menor o alliberar-lo en aquest temps, ens podem estar enfrontant a que hi hagin conseqüències no desitjades.
Tot el que ens expliquen és que són unes persones que han anat fent la gestió i sense segrestat el nen, però paral·lelament comencem una investigació. Clar, qui són aquestes persones?
El cotxe circula per una carretera entre boscos. En un plafó sobre mapes, plànols i llistats, la fotografia d'un nen. 2009, 3 anys abans del segrest.
Una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa d'elaboració i distribució de cocaïna. Hi ha 10 persones detingudes de nacionalitat colombiana i espanyola. S'han decomissat 11...
No va costar molta feina esbrinar que el marit de la dona constava en presons espanyoles.
Veiem que va caure en una operació bastant recent d'un tema de narcotràfic. Es tracta d'un comís de més d'una tona i mitja de cocaïna en el qual hi havien implicats fins i tot membres de forces i cossos de seguretat. O sigui, estem parlant d'una organització criminal seriosa, internacional, i que té ramificacions fins i tot a estaments públics. L'advertència que li fa Sandra Vives a Ana Maria, la qual li diu que això ve per un deute a Colòmbia ens fa pensar que es tractaria d'un encàrrec d'una organització criminal transnacional i que estigui implicada amb la pèrdua de la cocaïna que li va comissar la policia amb el marit de l'Anna Maria.
La persona que ha segrestat del Kevin sap a què es dedica el seu pare. Sap la infraestructura que té el seu pare i la capacitat econòmica i potser criminal.
Sobre fons negre manuscrit en majúscules.
Sé todo de él. Está preso por más de una tonelada de coca. Le deben 15 millones de euros. Sé que la poli no ha encontrado ni un euro. Está todo escondido.
Vista zenital del Volvo blanc vora un camí de terra.
Un assalt de narcotraficants per a un deute molt elevat, de 5 milions d'euros, 4 persones amb passamuntanyes, amb armes de foc. Tot això feia que el segrest tingués unes connotacions molt, molt perilloses.
El Golf blau s'atura rere el Volvo.
El que es fa patir és la vida del menor. Tant la vida com les possibles repercussions físiques que pugui tenir aquest menor per lo que nosaltres coneixem de lo que fan els segrestos en Colòmbia.
El Volvo es posa en marxa.
Són segrestos molt violents. La primera imatge que reben els familiars són vídeos de mutilacions, de maltractaments, d'agressions sexuals cara a la víctima.
Primer pla de la fotografia del nen.
I per això la tensió que tenia la unitat era molt alta.
El Volvo blanc s'allunya camí enllà. 9 hores de segrest. Vista d'un passadís en penombra.
L'Anna Maria passa a estar protegida per nosaltres.
Amb portes a banda i banda.
Li facilitem un lloc segur per descansar.
I un finestral amb vistes als camps.
Volem estar amb ella en el moment que arribi una trucada per acompanyar-la en aquesta trucada, per donar-li el recolzament que necessita, per assessorar-la. En aquest cas, assumeixo la funció de negociador.
Un llum de taula il·lumina el racó d'una habitació.
I quan has de fer de negociador, la teva feina és ser el nexe d'unió entre la família i l'equip investigador.
De nit, vista zenital d'un entramat de carrers.
El negociador li demana a la mare del Kevin que no digui a ningú que està parlant amb la policia, que no doni detalls del lloc on és i que li expliqui tot el que sap sense enganyar-lo.
Primer pla de l'engranatge d'un reproductor de vídeo.
El que sabem és que el punt on ha contactat la persona que participa del seu segrest és una bencinera. Una bencinera que està ubicada a la zona franca de Barcelona. El que fem és comissar allà a uns funcionaris perquè vagin a verificar les imatges.
Imatges de videovigilància del Volvo blanc.
Veiem un vehicle blanc, un vehicle antic, un vehicle que es correspondria amb un de la marca Volvo. Veiem la seqüència dels fets, per la llunyania on està la càmera i per la seqüència mateixa, no podem concretar o objectivar quina és la matrícula.
Les imatges del vídeo de la gasolinera es fan borroses. El piuet del tancament del cotxe s'abaixa. En la foscor, una porta entreoberta per on entra claror de manera intermitent. Manuscrit sobre fons negre.
Gato guardado.
En una cambra fosca, una tele on s'emet un programa de dibuixats.
En guardería siempre televisión, nunca radio.
Talla negra. L'agulla d'una xeringa esclava. El líquid que conté se sobreposa als ulls d'un dibuix animat. Un nen jeu en un llit davant del televisor.
Poner vides. Y patas siempre atrás.
La silueta d'un home que mira el nen des d'una porta.
Si algo sale mal, se rompe gato.
L'home tanca la porta i tot queda a les fosques. A través del vidre translúcid d'una porta, la silueta d'una dona. 13 hores de segrest.
La mare del Kevin està al pis que li ha facilitat la policia. No pare de resar.
La creu de fusta d'un rosari penja d'un cordill.
Voldria tornar a València, però els Mossos li diuen que és millor que es quedi a Barcelona, on se suposa que tenen segrestat el seu fill. El seu marit és a la presó de Mallorca.
Conforme anem investigant i esbrinant l'origen que podria causar aquest segrest, que és el tema de la droga, Hi ha un moment que hem d'abordar aquest tema amb l'Anna Maria.
La mare passa el rosari asseguda al llit.
Anna Maria, sabem que hi ha un tema d'una investigació de droga molt gran. Creus que és bona idea amagar-te coses?
Primer pla d'un rellotge.
Si després no ens expliques alguna cosa i no hem pogut fer l'estratègia que havíem de fer, te'n penediràs d'haver callat.
El rosari penja de les mans d'ella.
Ens toca salvar el teu fill. Necessitem saber qui ets. Quina capacitat tens tu per negociar? Quina capacitat tens tu per prendre decisions?
La posta de sol des d'un finestral.
Quina capacitat tens tu per arribar a la droga, als diners? Amb qui estarà parlant la persona que ha segrestat el nen si és una persona que es dedicava al tràfic de drogues amb el teu marit?
A l'albada vista de l'entrada de Barcelona des del sud. Dia 2, 15 hores de segrest. L'Anna Maria s'està dreta davant del finestral. Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
Hola, nena.
Hola, nena.
Què, amor?
Què, amor?
Bien, mami, aquí, pues, vea.
Bien, mami, aquí, pues, vea.
No me han llamado ni nada, mi vida.
No me han llamado ni nada, mi vida.
No le han llamado, mami.
¿No le han llamado, mami?
No sé nada del niño, no.
No sé nada del niño, no.
La principal por era que l'Anna Maria no sigui la interlocutora vàlida pels segrestadors. És a dir, que els segrestadors, a les nostres esquenes o sense que nosaltres ho controlem, puguin estar contactant, per exemple, amb el pare o amb algú de l'organització del pare per aconseguir el pagament del rescat.
Vista del pati d'una presó.
La nostra por és que no es busquin altres vies, que no es parli amb altra persona, que no passi part de la pel·lícula i que ens la perdem. Perquè llavors no podrem potser salvar aquesta criatura. Potser les persones a les que els han segrestat un nen es pensen que pagant la tornaran a veure. No sempre és així.
Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
No, però bueno,
tranquil·lícese. No, però bueno, tranquil·lícese. A ver qué.
Yo creo que está bien, porque si quieren el dinero no le van a hacer nada de momento, si me entiendes.
Yo creo que está bien, porque si quieren el dinero no le van a hacer nada de momento.
¿Usted qué hace? ¿Usted le ha dicho a alguien?
Sí, ya. ¿Y usted qué hace? ¿Usted le ha dicho a alguien?
¿Por qué?
No le diga a nadie, mi amor.
No le diga a nadie, mi amor.
Mami, pero es que si no...
Mami, mami, ¿usted con quién ha hablado?
¿Usted con quién ha hablado?
No, con...
¿Usted está en Barcelona?
Sí.
Uy, no, mami, ¿usted qué
no,
hace
mami,
por allá?
¿Usted qué hace por allá? No se quede por allá.
Yo no puedo irme de aquí. El niño me lo tienen aquí, mi amor.
Sí, mami, pero... Pero yo necesito que usted vaya y hable con gente para conseguir dinero, mami.
Pero yo necesito que usted vaya y hable con gente para conseguir dinero, mami.
En aquell moment ens hem de posar les sabates de la pròpia Anna Maria, la persona que és la teva parella sentimental i a la vegada el pare del menor segrestat, t'està dient que te'n vagis a aconseguir el rescat.
Ens toca salvar el teu fill, necessitem saber qui ets. Quina capacitat tens tu per negociar? Quina capacitat tens tu per prendre decisions?
I per altra banda, tens a un negociador que acabes de conèixer hores abans que t'està dient que confiïs d'una manera cega amb ell i que no facis el que t'està dient el teu marit.
Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
Es que usted ahí está perdiendo tiempo, pues usted queda ahí.
¿Usted qué hace ahí?
No, mi amor, que no, que ya me dijeron que no. Rece porque todo salga bien, ¿vale? La clave es que me llamen primero, que me llamen.
No, mami, pero bueno, tengamos fe que algo...
Tengamos fe que el gonorrea no le haga nada al niño, porque sabiendo yo quién es, sería muy atrevido, ¿entiende?
Pero ¿por qué eres este tipo así, amor? Ya sabiendo que tú lo conoces y todo...
Pero ¿por qué es ese tipo así, amor? Sabiendo que tú lo conoces y todo, ¿por qué te hizo eso?
Ah, porque son unos putos,
porque son unos putos brutos. Si le pasa algo al niño, ese hijo de puta se queda ya pudriéndose. Y se va a pudrir en esa puta cárcel si le pasa algo al niño, ¿sabe?
Lo que me dijeron.
Me dijeron que era gente de Colombia. Yo no creo.
Chao, chao, se cortó. Luego la llamo otra vez.
Chao, mami, chao. Se me cortó. Luego la llamo otra vez. Chao. Un teléfono penja del cordill.
quan penja, se li nota molt preocupada. No em vol explicar, però jo intueixo que el que li passa és que ella ja entenc que la policia és el camí i li espanta molt qualsevol gestió desastrosa que pugui fer el seu marit pel seu compte.
Vista aèria de Barcelona.
Amb la intervenció del telèfon de l'Anna Maria, els investigadors poden saber que tant ella com el seu marit coneixen la persona que pot estar darrere del segrest. Davant d'aquesta evidència, la mare del Kevin decideix col·laborar del tot amb la policia.
L'Anna Maria el que ens diu és que el seu marit havia coincidit amb un centre penitenciari amb una persona que responia al nom de Fernando. El seu marit li havia explicat el neguit que tenia respecte a la seva dona i al seu fill gran, que no tenien documentació legal per residir aquí a Espanya.
Una cel·la de presó.
Llavors el Fernando li diu que té un contacte que els hi pot aconseguir els papers per poder residir de manera legal. Comença un seguit de contactes amb el tal Fernando i el tal Fernando li diu a l'Anna Maria que s'ha de posar en contacte amb aquesta dona que es diu Sandra Vives.
Però per què no existeixi quan
pel que explica l'Anna Maria, el seu marit havia coincidit amb el tal Fernando a la presó de Picassent, a València, entre abril i juliol de 2012, dos mesos abans del segrest. Després van ser traslladats a presons diferents, el pare del Kevin al centre penitenciari de Mallorca i el Fernando a Brians, a prop de Barcelona.
La composició o la imatge que nosaltres ens fem de Fernando és que és una persona amb una intel·ligència a tenir en compte. Ella estableix el pla criminal arran de les informacions que li havia donat de manera inconscient el pare del menor. Explicava quines eren les seves activitats criminals, la seva capacitat econòmica i les febleses amb què comptava a l'exterior.
Tengamos fe que algo no real no le van a ver al niño. Sabiendo quién es, sería muy atrevido.
Sé todo lo que tiene. Aquí y en Colombia. Les llamades que ell recibe en la cárcel se oyen.
Una porta entreoberta i el televisor on s'emeten dibuixets.
Se avisa a la poli. Rompemos gato.
La silueta d'un home tanca la porta. Talla negra. Vista aèria cap per vall de la ciutat de Barcelona en un dia clar. 20 hores de segrest.
El dia després del segrest és un dia molt llarg. Per la mare del nen és com un malson. Estàs esperant que soni un telèfon. I estàs desitjant que soni el telèfon perquè no tens cap notícia, no saps res. Ella va intentar contactar amb aquestes persones i no hi havia manera. Llavors ha d'esperar que li contactin amb ella.
El passadís de l'Anna Maria.
Coincidia amb que era el seu aniversari. Era el pitjor aniversari de la seva vida. A més, amb trucades de gent que la felicitava, que ella havia de fer un paper de normalitat, però que òbviament, era dur.
Intervenció telefònica.
Hola, Dori.
Hola, Ana. Buenos días, o tard.
Buenos días. Bien, ¿y tú?
Bien, felicidades.
Gracias. Ana María.
Sí.
Hola, buenas tardes. Era para felicitarla por su cumpleaños.
Gracias.
De nada.
Ana, de verdad que no te pasa nada. Tienes una vocecica. Yo nunca te había escuchado hablar así.
No sé. ¿Verdad que es que como yo estoy cumpliendo años y claro, no estoy con mi marido y por
eso? ¿Es tu cumpleaños? Hostia, pues yo no me... Oye, pues muchas, muchas, muchas felicidades. Muchas, 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 muchas.
L'Anna Maria passa el dia rebent trucades d'amics i familiars, però no rep l'única trucada que espere. La dels segrestadors.
Primer pla de la foto del Kevin.
Han passat 22 hores del segrest. De moment, els Mossos no han trobat cap pista que els ajudi a saber on és el Kevin, però aconsegueixen una informació que serà molt important. El número de telèfon amb què el Fernando es va comunicar amb l'Anna Maria dies abans del segrest.
El telèfon del Fernando ens el facilita la pròpia Anna Maria. Es diu que és el telèfon que li ha facilitat el seu marit, el Gilberto Fabián, i que és el telèfon amb el qual podrà contactar amb aquesta persona. Que tot i que estigui dins del centre penitenciari, no és una cosa poc habitual que alguns interns intentin entrar telèfons per fer comunicacions que no estan permeses. Intervenint el telèfon de Fernando. L'històric de trucades del telèfon del Fernando ens surt que hi ha un abonat de la companyia Yoigo que es comunica en els moments coetanis a la comissió del segrest. Aquest telèfon, una vegada el llancem contra les bases de dades policials, ens surt com a única persona usuària a la qual està assignat aquest telèfon una persona que respon al nom de Marta Cañas. I veiem que aquesta persona compta amb antecedents policials, que té ressenya policial i, per tant, hi ha una fotografia a les nostres bases de dades policials.
El nom de Marta Cañas apareix en un informe policial. El rellotge de la paret del despatx en penombra marca 2:45. En una fotografia, el rostre de Marta Cañas, de cabells foscos escarolats, nas prominent i llavis carnosos.
Jo, com a nexe d'unió de la dona, m'he desvinculat de la investigació. Jo no sé què estan escoltant els meus companys, jo no sé què està fent el seu marit, jo visc la pel·lícula amb ella.
Algú omple dos gots d'aigua d'una gerra.
Cap al migdia, hi ha l'equip que porta la investigació. Ens ve a ensenyar fotos.
Sobre un despatx fulls amb fotos.
El que li ensenyen és un reconeixement fotogràfic on hi ha fotos de moltes persones a veure si ella reconeix alguna.
Se l'havia descrit amb els cabells arrissats, ens l'havia descrit com una persona amb un aspecte una miqueta demacrat, inclús que li faltaven peces dentals. Jo vaig girar, a més ho vaig fer jo personalment, vaig girar la fotocomposició i li vaig mostrar, la dona va trencar a plorar.
I va dir, aquesta és la Sandra Vives. Veus la mare desfeta en plors, però saps que li està aliviant molt veure que la policia està aconseguint la seva feina.
Vista d'una sala d'estar contra llum des d'un passadís.
El negociador insisteix a la mare que expliqui poques coses, fins i tot al marit. Que hagi identificat a la Marta Cañas, la dona que es feia dir Sandra Vives, és un gran pas. Però les hores passen i no arriba cap trucada dels segrestadors. El pare del Kevin vol que la mare torni a València, on tenen els amics, a aconseguir els diners.
Vista zenital del cotxe blanc circulant per la carretera i de la mare i el fill agafats de la mà al seient del darrere. Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
Hola, amor.
Hola, nena. Oiga, ¿y este le dijeron que qué tenía que decir? Usted dígales que está buscando el dinero, ¿no?
No. Pues en principio yo lo que
pues en principio yo lo que tengo que escuchar es al niño.
Al que tengo que oír es al niño.
Vale, al niño.
Pero usted dígales que usted dinero no tiene, que usted tiene cosas.
Claro, sí.
Que el dinero no lo tenemos en efectivo.
Yo lo que más pueda, pero yo voy a dar lo que más pueda, pero que no.
Llame a David, dígale que por qué.
Llámele y dígale que por qué no va y busca al grande.
Hay que buscar el dinero por todas partes, nena.
Nene, sí, pero primero.
Pero primero hay unos pasos, amor, ¿vale?
Ah, sí, sí, vale.
Vista de la cara del Kevin, difuminada entre les boires sobre la ciutat.
Sí, mi amor, pobrecito Kevin, ¿por qué tiene que sufrir tanto?
Mi amor, pobrecito Kevin, ¿por qué tiene que sufrir tanto?
¿Y eran colombianos o españoles? ¿Hablaban español?
¿Hablaban español o qué?
Españoles.
¿Españoles, no?
Sí.
Por lo menos españoles son un poquito más
por lo menos los españoles son un poquito más cagados, ¿sabes?
Ya, pero yo qué sé. A mí me apuntaron
con pistola.
Sí.
Sí, pero no me golpearon.
Ni nada. Al niño tampoco, pero...
¿Cuántos eran?
Ay, como 4.
Y una chica, ¿no?
Sí. Pero yo quiero hablar con él.
Pero
no
yo quiero
llama.
Hablar con él y no me llama. Vista de l'Eixample cap per avall en un dia assolellat. 24 hores de segrest.
En aquell moment ja portem un dia de segrest i tenim en compte que hi ha una data límit. Aquell rellotge va avançant. S'apropa la data i no sabem què passarà en el moment que es compleixi el termini.
Un despatx en penombra.
Passades les 6, interceptem una comunicació, un SMS, provinent del telèfon de la Marta Cañas cap a un interlocutor.
En una pantalla s'escriu el missatge de text.
En aquest SMS el que llegim es que li demana a una tercera persona que vingui. Que vingui perquè ja està despierto i quiere cenar espaguetis. Necesito que vengas para vigilarlo. Que pase y que se intente pasar con coche. El que fem és contrastar aquest número de telèfon amb la base de dades policials i amb la titularitat de telèfons i ens surt una persona que es diu Guillermo Fernández. Automàticament mirem qui és aquesta persona. És una persona que es resideix a l'Hospitalet de Llobregat, que té antecedents per delictes violents o delictes possiblement relacionats amb el consum de tòxics o de substàncies estupefaents.
D'una impressora en surt el retrat d'un home jove, de cabells curts foscos, barba i bigoti de pocs dies, que queda penjada al costat de la de la Marta Canyes, sobre plànols i fitxes policials. 27 hores de segrest.
M'afegeixo a la investigació el dia 26, quan ja hi ha notícia de l'SMS que Marta Canyes envia a Guillermo Fernández.
Caporal Bai, la intervenció criminal.
És un missatge molt important perquè primer ens dona un posicionament d'aquesta línia, ens ubica a la zona del domicili que a la Marta Canyes li constava al padró municipal de Barcelona.
2006, actualitat. Vista d'un barri de la ciutat en un dia de boira baixa.
Veiem que el domicili de la Marta Canyes està al carrer Trajà. El que fem és desplegar un dispositiu de vigilància discreta a les immediacions i controlar els possibles moviments. Aquí se'ns presenta un altre repte. Portar a terme un dispositiu de vigilància discreta amb el risc que aquesta persona entri o surti de la finca i que detecti aquest dispositiu policial.
Intervenció telefònica.
No, no lo sé.
No.
Tengo que oírlo primero a...
Tengo que oírlo primero a él.
Pero pobrecito, yo no lo escucho, no me llamo.
Pobrecito, yo no lo escucho, no me llaman sin saber si está bien, si está comiendo, si está durmiendo.
Li demano que descansi, que en 4 o 5 hores, com a molt, tornarem a la feina, tornarem a posar-nos. Torno cap a la meva comissaria i aquí és quan m'explica que creuen que saben on està el nen.
La foto del nen penjada sobre plànols i llistats.
I cap allà que me'n vaig.
El vespre, vista aèria de la ciutat.
El negociador vol ajudar a l'equip d'investigadors a fer la vigilància. Saben que cada minut és fonamental. Són les 9 de la nit i falten 2 dies perquè s'acabi el termini donat pels segrestadors.
I del barri de la Marta Canyes.
L'Anna Maria no ha rebut cap trucada, però els Mossos creuen que el Kevin és al pis on viu la Marta Canyes i que el Guillermo deu formar part de la banda i l'ajuda amb el menjar. Per això va cap al pis. Hi ha el Kevin a dins? Ho han de confirmar. Si s'equivoquen, ho pot pagar el nen.
Era un carrer molt estret, feia baixada, amb pocs recursos per amagar-te, fosc. Ens veiem amb una situació el doble de difícil, el doble de complicat, no? He d'estar allà i no puc ser detectat.
Des d'un cotxe algú enfoca una càmera.
El pis estava tranquil. Havíem de tenir en compte perquè era un primer-primera i el balcó donava al carrer Trajà. El que nosaltres vam veure és una casa amb les persianes baixades, sense indicis de llum.
Una façana d'un bloc de pisos.
Llavors, jo i un altre caporal vam ficar-nos una indumentària adequada i vam pujar al primer-primera de l'escala B a fer una tasca que pot semblar rudimentària, però que és molt efectiva, que era, vam intentar escoltar darrere la porta.
L'escala interior de l'edifici i l'ombra d'algú que hi puja. Vista frontal de la porta del pis des del replà.
Jo vaig ser el que va intentar escoltar i jo vaig escoltar la veu d'un nen. Un nen amb la veu trencada, somicant, que deia de vostè «Me oye alguien? Oiga, oiga, me oye alguien?».
La porta s'acosta lentament.
Una part de nosaltres, una part meva i una part de nosaltres, volia entrar en aquell pis en aquell moment.
El que has de fer és fer una passa enrere i valorar objectivament tots els indicis que tens i totes les possibilitats. És a dir, fer una anàlisi del que pot sortir bé i del que pot sortir malament.
De nit, un agent fa fotos des d'un cotxe.
Estem en pis on Marta Canyes vivia. I havíem escoltat un nen. Aquesta decisió, que en altres contextes poder trigaries dies, allí la vam haver de prendre en minuts, en segons.
Si precipitem un assalt i el menor no està en aquell domicili, el que podem fer és incrementar el risc cap al menor. I arribem els dos a l'entente de que no hem de saltar. Per què? Perquè tenim més a perdre que a guanyar. Nosaltres hem d'aconseguir saber que el nen està efectivament a dins de l'immoble.
Des del carrer, vista de la lluna plena entre els núvols.
A les 9:30 es va veure arribar un Peugeot 406.
La gent fa fotos d'una persona que entra al portal.
I vam identificar perfectament a Guillermo Fernández.
Al cap d'una estona, aquesta persona torna a sortir, surt amb el cotxe i nosaltres ho comuniquem per tal que el segueixi mentre nosaltres continuem vigilant.
Vistes de nit al d'un nus de carreteres de nit.
Es fa el seguiment de Guillermo.
Imatges del seguiment des de l'aire.
Es pot verificar que va sol amb el vehicle i que no hi ha cap acompanyant. I això fa que nosaltres, quan veiem que ja està cap a la zona propera al seu domicili, el deixem marxar i ens concentrem en el lloc on tot apunta que pugui estar-hi el menor.
Amb imatges de visió nocturna. Davant la porta, talla negra. De nit, vista de la ciutat cap per avall. Intervenció telefònica.
Aló.
Mare i pare Kevin.
Hola, mi amor. ¿Qué más, bien?
¿Qué más? ¿Qué te dice?
Nada, amor.
¿No han llamado?
No, no llaman.
¿Pero ellos están buscando o no están buscando?
Sí, mi vida, sí. Sí, amor. Ah, pero hay que esperar.
Pero hay que esperar, me tienen que llamar y todo.
Ya, vale.
Amor, deme usted el nombre que
deme usted el nombre que me iba a dar ayer.
A presó, el seu marit ha coincidit amb una persona que es diu Fernando que li aconseguirà la nacionalitat tant d'ella com del seu fill Kevin. Rebem aquesta informació, ja tenim un candidat, però hi havia més Fernandos.
Hey, mamá. Fernando.
Sí.
D'una impressora en surt el retrat d'un home.
Barrio Nuevo.
Sí.
Urbaneja.
Va ser la trucada que es va realitzar sobre les 9:30 hores del dia 26 en la que el marit d'Anna, el pare de Kevin, li diu que ja té el nom complet de la persona que es deia Fernando. I li diu que es diu Fernando Barrio Nuevo Urbaneja.
A la fotografia...
La persona que havia ideat el segrest del menor.
Un home jove de cabells foscos i masclet.
Si Fernando tiene un solo problema...
Manuscrit sobre negre...
Se rompe gato. Solo yo llamaré a la gata. Oirá 10 segundos al gato llorar. Entrega el dinero la gata solo. Billetes grandes, sin marcar.
La silueta del Kevin estirat de costat en un llit, fona negra.
Ni un fallo.
Intervenció telefònica, Fernando y Marta Cañas.
Hola.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Día 3.
Bien, bien. Lo que pasa que, mira... era tanto el cansancio que nos hemos sobado, nos acabamos de despertar y ni siquiera me ha dado tiempo de mirar cómo está el día.
40 hores de segrest, vista de la ciutat amb el Montseny al fons.
Joder, però això és impossible. Està...
Pero tremenda sobada, entonces claro, necesitaba...
Bueno, a mí lo que importa es que... Está todo puta madre, entonces.
Ya, pero que entiéndeme, que necesitaba que estuviéramos todos despiertos.
Sí, pero está todo, pues ya está, todo de puta madre.
No, ahora mismo ya estoy ya... Va, vida.
Una cinta reproductora volta.
Passades les 9 del matí del dia 27, interceptem una comunicació entre el telèfon que nosaltres li atribuïm al Fernando Barrio Nuevo, que es posa en contacte amb la Marta Cañas.
Pues nada, oye, si dices que ya está, que está todo tranquila, que tú estás bien, pues ya está, ¿no?
Sí.
Oye, y al final el bicho negro aquel, el nano, ¿cómo está? Araña, no araña, muerde, no muerde.
En Kevin reposa ajagut davant la tele.
Está de puta madre, está más hermoso.
La bobina de la cinta gira.
Sí, ya está grande, ¿no?
Está hecho un toro.
¿Duerme a tu lado?
Pues mira, hoy sí, porque hasta ahora hacía calor.
Y una pregunta. ¿Se despertó?
Sí, ahora, yo te digo, ahora. Por eso ya estaba ya preparando.
Bueno. Ah, acuérdate que ya es fecha de que llames a aquella amiguita mía.
Sí, sí, después. Después de...
Ok. Bueno, bonita. Te dejo. Cuídate mucho. Besos.
Vale, corazón. Tú también. Un beso.
Oye.
Dime.
Eres una pasada. Que lo sepas, ¿eh? Eres una pasada. Chao. Adiós.
Venga, hasta luego. Adiós.
Vol d'ocells sobre Collserola amb la ciutat i el mar als peus en un dia clar.
La trucada comença amb el Fernando posant-se en contacte amb la Marta i s'interessa per com està el menor. Fan referència a aquell bicho negro, grande, que està más hermoso, parlant fins i tot, si se'n permet, d'una manera una miqueta despòtica o desconsiderada cap al menor.
Vista zenital de la ronda litoral.
El que fem és donar avís a la resta del dispositiu que tothom estigui alerta, perquè molt probablement tindrem una comunicació entre la Marta Cañas i l'Anna Maria.
La sala d'estar del pis de l'Anna Maria a contrallum. Un mòbil sona sobre una taula de despatx, talla negra. Sobre fons negre revela el rostre del Kevin que es difumina entre núvols. Intervenció telefònica Mare Kevin i Marta Cañas.
Sí? Anna Maria.
Sí.
El sol de las 7 de la tarde la quiero en Barcelona.
No. ¿Dónde está el niño? Quiero ir al niño. El niño.
Tiene que traer los 5 millones.
Quiero ir al niño.
¡Cállese o cuelgo! ¡Cállese o cuelgo!
¡Quiero ir al niño!
Dile hola, dile hola.
Hola, hola, mamá.
¿Ya está?
Hola, mi vida, mi amor. Hola. ¡Oh, tienda! ¡Yo quiero ir!
¡Me he oído! Fíjate en dónde sin marcar. La volveré a llamar desde aquí.
Para. ¡Niñito!
¡Escúchame! ¡Escúchame!
¡Oh, tienda!
¡Ningún fallo!
Ningún fallo, si no, no vuelve a ver a su hijo. A contrallum, la sala d'estar de casa l'Anna Maria.
Això, que per la mare és un estall emocional i un plor continu, per nosaltres és una gran notícia. No, la gran notícia. La gran notícia. El nen està allà, està viu. Anem a per ell.
Acte 3. El rescat. Vista aèria de la ciutat a Montjuïc al fons.
Amb la trucada dels segrestadors a la mare es confirma tot. Els Mossos estan segurs d'on és el Kevin. Decideixen iniciar l'assalt per alliberar-lo. Comença el compte enrere.
El rellotge de sorra es capgira. Els policies en passamuntanya s'equipen amb armilles antibales.
Al llarg de la meva carrera he pres moltes decisions, però diríem que aquesta és la que vaig viure amb major tensió o amb major neguit.
Es posen cascos.
Poden produir molts fets que no controlis.
Agafen armes.
L'hagin mogut de domicili, que l'hagin canviat d'ubicació o reaccions inesperades per part de les persones que hi hagin a dins de l'habitatge.
Corren en filera cap al furgó policial i hi pugen. Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
El responsable de la investigació em crida i que me'n vagi cap al carrer Trajà perquè ja està activant el grup especial d'intervenció per rescatar el nen.
Hola, mi amor.
Hola, nena. ¿Qué, nada?
Me llamaron.
¿Y qué?
Solo el niño me dijo hola, mamá, y no lo dejaron hablar más.
Des de l'interior del furgó policial, una franja horitzontal d'arbres i edificis del carrer.
A la ciutat de Barcelona, qualsevol tipus d'operatiu, en mitja hora podem estar en disponibilitat de fer front a qualsevol tipus d'intervenció com a màxim.
Intendent Caparrós, grup especial d'intervenció.
Ja en el lloc aquest ja hi havia companys de la unitat de segrestos i extorsions vigilant el que era la porta d'entrada i sortida de l'edifici.
Estem controlant el pis, sabem que el llei està de camí i estem amb els cinc sentits posats.
1991, 99 i 2005-2012.
Nosaltres hi enviem un complement d'efectius per donar recolzament a aquests companys i, a més, ens despleguem en tot l'entorn per evitar el que siguin possibles fugides en el moment de la intervenció.
Des de dins del furgó en marxa, edificis que passen de llarg. El rellotge de sorra es capgira.
Ja només espero el moment de la llum verda, que per emissora els donen l'ordre al llei per entrar. Una situació complicada, enmig del dia, i aquest moment arriba.
Els agents baixen al mar del furgó.
Si intentan un rescate, troceamos al gato.
Imatges borroses d'una filera de policies armats i amb casc que s'acosten a un portal. A l'esquena de les armilles antibales hi diu policia Jay.
Es va accedir a l'immoble d'una manera el més silenciosa possible i cobrint qualsevol tipus de detecció que puguis tenir mentre estàs pujant.
Quan vaig veure entrar l'últim, en aquell moment només et queda l'espera de saber si el nen és o no a dins, serà cara o creu. Jo el recordo com el moment de més por a la meva carrera.
Els agents enfilen l'escala cap al primer pis.
Pot sortir una de les persones que tu vols neutralitzar i intentar fer foc a tots els efectius policials que s'estan aproximant al domicili.
La sorra cau al compartiment inferior del rellotge. Els agents ocupen l'escala i pugen sigilosament fins al replà. La sorra del rellotge s'escola del tot. Els policies entren al domicili amb llanternes i escorcollen cambres i armaris.
Només a entrar a lo que era l'immoble vam trobar una dona.
Què passa? Està el crio allà al final.
Falla falta llum, eh?
Vale.
¿Qué tal?
Tranquilo, ¿eh?
¿Cómo estás?
Somos el Jay.
¿Hay alguien más?
Te llevamos con tus papas, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás bien?
¿Te duele o no?
Vivimos en Valencia.
¿Vives en Valencia? No te preocupes.
Per ràdio ens van dir que el nen estava allà, que estava bé, i va ser una alegria brutal.
Allà davant, la gent que ella està escollant.
Dime. Nosotros, padres, no te preocupes.
Tranquilo. Tranquilo que somos el Jay, somos la policía.
Somos policía.
Ay,
ya está, si nos han llamado, que vengamos. No te preocupes.
El nen estava desorientat. Veies que alguna cosa li havien donat perquè estava sota els efectes d'alguna droga, però a la vegada estava com alertat, espantat i una miqueta desubicat. No es creia que érem els bons, no les tenia totes. Demanava que no el portessin a un altre lloc, sisplau.
Ah, ¿estás bien por eso?
Sí.
¿Sí? ¿Cuántos días llevas aquí?
I allà és on jo em vaig ajupir, em vaig apropar amb ell i li vaig començar a dir coses que li fessin entendre que jo venia d'estar amb la seva mare.
¿Te duele algo de aquí?
No.
No?
No han dicho que me secuestraría policía
vale.
Nada.
Li vaig dir que era l'aniversari de la seva mare i li vaig parlar d'un peixet que ell tenia. En quan jo li vaig explicar aquestes dues coses i li vaig parlar del seu peixet, ell va canviar totalment la seva actitud, no?
¿Te esperas aquí? Estírate si quieres.
Ponte como estés mejor, ¿vale? Si estás sentado, como quieras estar, ¿vale? Acostado.
Quédate a la puerta. ¿Eh? Te habían inyectado algo. Bueno, no te preocupes, que esto ya ha pasado.
Te han pinchado aquí algo.
Vale. Està amb por no en refiar-se de dir ara t'explicaré tot el que tenia guardat. Era un nen molt llest i va deixar anar tot el que sabia que li havia d'explicar la policia. Va explicar de forma espontània que li estaven donant pastilles, però que ell havia escopit alguna darrere del llit, una pastilla que després es va trobar i va servir com a prova, que també li donava un suc que el deixava fet pols.
Vale, no te preocupes, vale? Que tienes sueño.
Al pis vam començar a trobar droga, que era la droga que li havien administrat. les brides amb la que els lligaven i el més esgarrifós de tot va ser les instruccions, el manual que tenien els segrestadors. Eren uns fulls on posaven el que havien de fer. Havien estat fent d'una forma totalment marcial, seguint pas per pas tot el que posava. I el més esgarrifós de tot era que, si es detectava la policia, el nen que parlava amb ell amb noms en clau, l'havien de matar, l'havien de trossejar.
Detectar-li no sé què, faig un minut, sentim.
A dins del domicili hi trobem a la persona que fa de custòdia, és a dir, la Marta Canyes.
Mira-me!
La dona seu en un sofà manillada a l'esquena.
Vale. Espera, ja.
Enfoca el llum.
Que et doni el... Si cal, el bord...
Mira-me, te digo.
Justament, si cal.
Amb llum.
Li il·luminen la cara amb una llanterna i ella arruga el front. En un dia ennuvolat, vista de la ciutat de Barcelona cap per avall.
Em poso en contacte amb l'Anna Maria. Li vaig comunicar que el seu fill estava alliberat ja, que estava aparentment bé, però que l'havíem traslladat al centre hospitalari. La dona es va posar a cridar, es va alegrar moltíssim. De fet, recordo que em va donar una abraçada que em va aixecar i tot del terra.
La ciutat va girant de costat. Intervenció telefònica mare i pare Kevin.
Hola, mi amor.
Hola, nena.
Mi vida.
¿Qué pasó?
Ya está el nene con nosotros, mi amor.
Ay, sí, mami.
Sí, mi vida.
Gracias a Dios, mami.
La ciutat queda en diagonal a la pantalla.
Els Mossos d'Esquadra han pogut alliberar un nen d'11 anys segrestat durant 3 dies i 2 nits en un pis de Barcelona. Els segrestadors pretenien obtenir un rescat de 5 milions d'euros.
En un titular de diari, a casa després de l'infern.
Estàvem el Kevin esperant a l'hospital i ja vaig sentir que arribava la mare. La vaig sentir pel passadís, va passar per davant nostra, plorant.
La dona abraça el fill. Es mantenen abraçats sobre la llitera de l'hospital. Fosa a negre. Vista de la ciutat il·luminada al capvespre, amb una via central més ampla que la travessa de dalt a baix, fins als núvols grisos i rosats de l'horitzó. Fosa a negre. En Carles Porta es treu els auriculars.
Aquest cas va tenir un final feliç per al Kevin i la seva família. Els Mossos, després d'uns mesos d'investigació, van trobar qui hi havia darrere del segrest. El pla el va idear Fernando Barrionuevo des de la presó i el van executar Marta Canyes i 4 homes més. Tots havien passat en un moment o altre per la presó. El jutge va decretar que hi tornessin en condemnes d'entre 6 i 12 anys, depenent del grau de participació. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Direcció Carles Porta. Direcció executiva Laura Tremoleda. Realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Cristian Trapat i Mario Daza. Guió Carlos Pérez. Direcció de fotografia Francesc Roig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka.